A més, Nules ha rebut la visita d'una delegació de participants en les jornades Castelló Renovat celebrades a l'Institut de Tecnologia Ceràmica per a conèixer la instal·lació de geotèrmia per a la climatització de la piscina municipal d'aquesta localitat. Aquest projecte és pioner i pilot a l'estat espanyol i té uns resultats molt satisfactoris que es xifren en un estalvi de més de 20.000 euros anuals en climatització de la piscina i, a més, evita l'emissió de 19.000 quilograms de CO2 a l'atmosfera. Nules és pionera a escala internacional i per això estan satisfets des de l'Ajuntament per aquest treball ben fet i no sols per l'estalvi que suposa per a les arques municipals, sinó pel fet de que és un bé per a tots els veïns i per al medi ambient. Ens anem cap a Almassora i és que les obres per a convertir en accessible el Museu Municipal del Torrelló han començat després de l'entrada en vigor de modificació de crèdits aprovada per l'equip de govern el setembre passat. El projecte permetrà obrir l'espai a un públic més ampli i promoure les visites de centres educatius i grups de persones majors, dos dels col·lectius que major demanda de rutes a centres com aquest generen. I és que així doncs els operaris han iniciat ja els treballs d'enderrocament de les condícies situades en les plantes segona i tercera per a crear l'espai de trànsit de l'ascensor. Donat que l'edifici disposa de dos lavabos per planta, conservaran dos banys, un en cadascuna de les plantes, que seran per a homes i dones respectivament, segons ha confirmat la regidora de Turisme i Patrimoni. Repassem ara actualitat municipal, concretament parlem en primer lloc de l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha criticat que després de la comissió extraordinària de desnonaments per acollir-se al Pla d'Habitatges Socials promogut pel Consell, que des del bipartit s'hagi renunciat definitivament als 250.000 euros que segons l'alcalde havia d'aportar la conselleria per a completar la inversió promesa de mig milió d'euros per a l'adquisició d'habitatges socials aquest 2018. Això no fa més que confirmar l'engany del bipartit quan va anunciar que es destinarien 500.000 euros als pressupostos d'enguany i que finalment sobre el paper es van quedar amb la meitat, assenyalava l'edil Vicent, qui ha postilat que atribuir aquesta renúncia a uns presumptes informes desfavorables de la intervenció de la Generalitat no és més que una excusa i una falta total de comunicació i coneixement de l'administració, ja que abans d'anunciar que es va a obtenir una ajuda, el normal és informar-se sobre la seva viabilitat. Un tema que també parlava i que també criticava el Partit Popular en roda de premsa. Aquest matí criticava aquest mateix tema del Pla d'Habitatge Social. Era la mateixa regidora Marisa Mezquita.
Ens va confirmar que ha renunciat a 250.000 euros que devia aportar la senyora la conselleria. Una vegada més, el senyor Benlloc diu una cosa però fa una altra. S'ha doblegat davant els seus, davant els que governen el Partit del Botànic, que t'han anomenat els de PSOE i Compromís, però el senyor Benlloc s'ha doblegat davant d'ells. I li ha paregut perfecte la fórmula en la que ens ha abocat a Vila-real i sobretot a ciutadans que més ho necessiten. Bé, la conselleria anunciava que prioritza la compra directa de vivenda social. El primer que tenim que dir és que aquesta vivenda social no serà de la ciutat.
Des de l'equip de govern era la regidora d'Igualtat, Rosario Royo, la que presentava Bésame 2.0, la sisena edició d'aquesta iniciativa que té com a objectiu principal donar a conèixer en què consisteixen les relacions amb maltractament psicològic als diferents adolescents dels centres educatius de la ciutat a través de la teatralització i la dansa. Ho explicava concretament des de la regidoria de la dona, des de la mateixa persona encarregada de la Casa de la Dona, Anna Esteve, que comentava que aquest any com a novetat s'han incorporat inclús dos centres de primària de la localitat de Vila-real.
Primer en batxillerat i als quarts d'ESO, dels centres concertats de la ciutat, Després hem adelantat l'edat perquè els xicolos i xicoles tenen antes relacions de parella. Bueno, cada vegada ens han augmentat el número de demandes també. Són tallers molt reconeguts per als docents dels centres, molt valorats, també ho valora així l'alumnat i les avaluacions que d'ells fem. I bueno, enguany per primera vegada, per exemple, dos centres de primària ens els han demanat que els fem també per als secs de primària.
Una teatralització que es podrà veure per a tot el públic dins del Festival Reclam que fa Castelló, que fa la capital de la Plana, el 16 de novembre, així com el 23, tal com explicava la persona encarregada de fer aquesta teatralització i dansa, Pepa Cases. I nosaltres ja tanquem aquest informatiu a nivell provincial i local. Una pausa i de seguida ens anem a parlar de tradicions.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Cada dimecres, espai de tradicions. En aquest cas anem a parlar d'una iniciativa, aquesta escola de tradicions, que ja porta uns quants anys en marxa i que també engega un nou curs aquest 2018-2019 amb vora una desena d'entitats. Ara parlem amb un representant d'un parell d'elles, però també tenim el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, ho comentàvem fa un parell de dies, no, en aquesta presentació, moltes les inquietuds que tenen reflexen aquesta escola de tradicions.
Sí, la veritat que és un projecte, diguem-ne que seria una de les paraules claus, no? És un projecte perquè vol eixamplar-se, vol créixer, no vol quedar-se així. Després també va lligat al que anomenem cultura popular, no? L'escola de tradicions té un fonament en la cultura popular, és a dir, que naix de la vida cultural del poble. I després també té el seu fonament en la col·laboració entre les diverses escoles i entre les mateixes ciutadanes i ciutadans de Vila-real. I un altre fonament d'aquesta escola és que és una escola oberta al poble i que, per tant, tothom s'anima a tothom a que s'apunte, a que col·labore amb les diverses escoles, a que forme part com a alumnat, per tant, que facin aquest pas, no?, d'apuntar-se a les escoles que ja estan, o oberta al poble també significa que si algú té algun projecte més que considera que es pot afegir a tot aquest seguit d'escoles que ara comentarem i que el vol proposar, doncs, en aquest cas la regidoria de tradicions està sempre oberta per a que tots els projectes que considereu, doncs, els porteu i, per descomptat, si és possible, doncs, s'animarà, es farà costat, es donarà suport per a que siguin una realitat com ja són moltes altres escoles de tradicions locals, no? Tenim comptades, sobretot 10, però hi ha algunes més, però avui podem comentar unes 10.
Què considera el regidor que podria estar representant? No? Ha comentat que es podria afegir alguna iniciativa. Què considera que podria també sumar-se a l'escola?
Hi ha alguna que és més incipient, com és una escola d'oficis tradicionals, no? En aquest moment només n'hi ha un representant, que és es fa al barri del Pilar i és un cordador de cadires, alguna vegada ha vingut també a la ràdio a comentar el que fan. I aleshores tot el que té a veure amb els oficis pot ser estar una mica menys treballat. Hi ha moltes altres coses que podríem també subratllar. Dins de la música encara es podria fer molt més. Dins dels espais que necessitem encara es podria incrementar també el treball per a que fora més utilitzable, per a que es col·laborara d'alguna manera, per a que s'eixamplara tota aquesta base. Però sí, destacaria sobretot la d'oficis, per dir alguna.
Així que ahí queda, no? Si algú té alguna idea que la presenta. Ha comentat que inclús podria ampliar la representació musical, tot i que un gruix de l'escola ja són projectes musicals. Tenim a dos representants des de l'escola de Dolçaina de Tabal, Josep Salmerón, molt bon dia.
Bon dia.
També des de la Unió Musical, la Lira, Juanjo Peláez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un nou curs, no? Suposem, nous reptes, iniciatives, es va comentar dilluns, no?, en aquesta presentació, col·laboració, sinergies entre totes dues, no? Així que veiem que aneu sumant iniciatives i nous projectes i reptes.
Sí, com ha dit Santi, pues, la col·laboració i relació que al final adquirixes amb altres entitats arriba a un punt que se fa fàcil, no? Vull dir, nosaltres en aquest aspecte enguany pues, parlant un poc en el pla d'estudis que hem incorporat nou, pues, tenim oportunitat de que el nostre instrument, la dolçaina, estigui al conservatori en un grau professional, no en un grau elemental. Entonces, això fa que escoles com la nostra, pues, a nivell local, adquirim aquesta responsabilitat de grau elemental, de preparació per a aquells alumnes que vulguin dedicar-se de forma professional a aquests instruments tradicionals, que ho puguem fer. Ara poden realitzar els seus estudis al conservatori conforme ho pot fer en qualsevol altra especialitat. Clar, nosaltres ens plantejava un problema, pues, pues, també, no? Una de les coses que a millorar i esperem que en un futur se pugui dur a terme, pues, per faltes d'espai, faltes de pressupostos també a vegades, teníem una falta d'ensenyar aquestes assignatures, diguem, més teòriques, no tan pràctiques amb l'instrument, de poder-les incorporar a la nostra escola. Entonces, clar, ho teníem ja en casa. Entonces, és la Unió Musical de la Lira, que ells porten ja molts anys d'experiència gestionant aquest tipus d'assignatures, que ells porten aquest pla d'estudis, que ja va també en una direcció per a que l'alumnat pugui després també reglar els seus estudis. Vam considerar que era perfecta, no? Vull dir, nosaltres tenim una necessitat, ells ja portaven anys fent aquest projecte, pues, en aquest cas ha sigut compatible. Entonces, vam estar parlant en Juanjo i en la gent de la Unió Musical La Lira, es van presentar també la proposta de que els nostres alumnes puguen incorporar-se a les seues classes d'aquestes assignatures de les que estem parlant, i ens van rebre els braços oberts i inclús proposant i animant-nos a que els nostres instruments puguen també tirar avant, no? I doncs, això sempre és agrair, i pues, culpa d'això, diguem, també, no?, és participar de forma conjunta en projectes com el de les escoles de tradicions locals, no? Pues, a cedir contacte i a fer projectes semblants, pues, també dona lloc a idees i a punts de col·laboració i a punts en comú entre diferents associacions musicals. Entonces, penso que és important aquest recolzament i pues, això, sempre ens cansem de reivindicar aixina un poc la nostra vida musical, no? És això, bàsicament.
I suposem que el fet, no, de que s'estiga professionalitzant, que necessiteu també de l'experiència de la Lira, parla de la bona salut, per així dir-ho, d'aquests instruments que sempre han estat tradicionals, no, i que ara també, doncs, es van professionalitzant.
Sí, està també un poc localitzat, diguem, no en tots els llocs ocorris, no, això que estem parlant. Nosaltres en Villarreal ja fa uns anys que estem treballant d'aquesta forma. Entonces, així, per exemple, a la província de Castelló som l'escola referència, diguem. No n'hi ha moltes escoles de dolçaina i tabal o especialitzades en aquest tipus d'instrument, però sí que és veritat que cada volta es compta més, no? Per exemple, ho parlàvem també a nivell de composició musical. N'hi ha compositors, fonamentalment valencians, que ja compten en la dolçaina com a instrument a incorporar en bandes de música o fan peces a posta per a colles de dolçaines i percussió, en secció de vent, inclús incorporant corals. Vull dir que s'està fent un ús de l'instrument més musical que, diguem, tradicional. Entonces, nosaltres estem adaptant-nos també a aquest procés. Com a escola tenim aquesta responsabilitat i ja, pues, que duguem aquesta iniciativa a la província de Castelló, volem engrandir aquest projecte. Entonces, pues, d'ahí aquest punt de partida.
Quanta gent podeu incorporar en guanya a l'escola, tot i que ja havíeu donat una xifra, vora uns 70, no?, els sí, que ja estan inscrits.
Actualment som 68, tenim gent en llista d'espera en les dues especialitats, tant de dolçaina com de tabal. Clar, és bona senyal, no?, perquè sí que tenim aquest interès de tant veïns de Villarreal com, repetis, de gent de tota la província, Però, per una altra part, també ens dona a entendre aquesta falta d'espai o aquesta falta de poder aglutinar a més gent. No? Entonces, contents perquè n'hi ha gent i podem dur a terme tots els projectes com a escola, però per una altra part també posen aquesta ambició, no?, de voler créixer i de que puguem tindre possibilitat de fer un poc més en l'escola, si cap.
No sé, regidor, si agafa el guant o passa la pilota a altres municipis, no?, perquè facin altres escoles com la que tenim ací.
No, és evident que, vull dir, perquè vegeu que m'ho crec, vull dir que l'Escola de Tradicions Locals com a projecte va néixer així, no? Aquesta és la paraula, projecte. Per tant, totes les reivindicacions que està Salmerón fent, agafa el guant totalment, perquè com és projecte és precisament per això que cal anar a reivindicar allò que va així, al pas, no? Allò que va fent créixer l'escola també. Per tant, crec que entre tots, perquè sí que considere que des de l'Ajuntament, però també des de l'àmbit polític, ens ho hem de creure, això. Jo personalment m'ho crec que és evident pel que estic dient, però podríem eixamplar-lo a tots, no? Que tots agafem el guant i fem que això siga possible.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem a veure si són en un futur. Però per ara, tenint en compte que hi ha llista d'espera, no?, en totes dues especialitats, complicat, no?, que la gent pugui sumar-se almenys a un molt breu període de temps.
Sí, sempre en aquesta llista d'espera tenim en compte els horaris en els que la gent també tenia disponibilitat de fer classes. Sí que tenim unes franges horàries que estan lliures, però depèn del perfil d'alumnat, no? És a dir, per exemple, tenim alumnes en llista d'espera que ells, si no és un horari concret, un dia concret, no poden fer la classe. Aquest horari ja està agafat, doncs en cas de que n'hi hagi alguna baixa o al llarg de l'any l'alumne no pugui assistir a les classes, a aquest alumne se li crida. Després n'hi ha unes hores en les que és molt complicat, s'ofereixen també, però és molt complicat que l'alumne pugui incorporar-se, com per exemple són els horaris a partir de les 2:30 del migdia. Nosaltres a partir de les 2:30, 3, oferim horaris, però també és un poc complicat que potser en aquest horari n'hi hagi algú disponible a fer-ho. No obstant, te dic, és el cas de que només tenim dos dies, no? Dimarts i dimecres l'horari és de 2:30 a 3:15 està lliure, però a partir de les 3:15 ja, fins a les 9:30 ho tenim ja tot cobert. Uh-huh. Vull dir que sempre anem omplint els huecos.
Doncs si algú té aquesta estoneta, no?, que diguem de l'horari de menjar lliure, doncs que s'aprope.
Que s'aprope també per allà, no hi ha cap problema.
Aquesta és la proposta de l'Escola de Dolçaina i Tabal, però també des de la Lira, Juanjo, com sempre, ahí presents i formant més d'un centenar, no?, has comentat alumnes.
Sí, en aquest cas al voltant de 180 alumnes. N'hi ha que comentar que part d'aquest alumnat és el que ens ha vingut del Trull, per rebre eixa formació en llenguatge que els habilitaria després per a poder fer l'accés, no?, al grau professional. I pel que fa a les especialitats, no?, que s'imparteixen, ja se ho imaginarà ja la gent, no? És a dir, és aquelles especialitats en les quals tu després te pots desenvolupar dins la banda de música, no? En aquest cas, tot el que és la vessant de vent fusta, vent metall i percussió, no? Respecte a, per exemple, quin és l'objectiu, no?, de l'escola de música i quina és la funció que faci dins del poble. Òbviament, tradicionalment, la funció de l'escola de música sempre ha sigut la de dotar de músics o integrar als estudiants de música o als que estudiaven un instrument concret en la banda de música, no? Direm que pues, dotant-los de l'habilitat necessària o la destresa necessària en quant al llenguatge musical i després lo que és la interpretació instrumental per a formar part de la banda de música. Això ha sigut tal qual la formació tradicional i que tenia, direm que havia tingut uns formats pues, al llarg de tota la història de l'escola pues, molt, anem a dir, casolans, no? O molt també tradicionals, la paraula que estic utilitzant-la molt, però que era així, és a dir, si antigament era la regla del que el que més sabia era el que ensenyaves de més, no? Per exemple, el músic que més estrès tenia quasi sempre era el mestre, el mestre de música, això estic remuntant-me dècades darrere, eh? Estic remuntant-me finals del segle XIX o principis del segle XX, quan el que era la formació musical no estava tan estesa, no? A nivell formatiu, diríem, no? a nivell reglat, millor dit. Aleshores el que més sabia era el que més ensenyava, en aquest cas pues, era el mestre de música, era el que ensenyava, el que sabia pràcticament una miqueta de cada instrument, ensenyava a tocar-los i després cada un ja anava desenvolupant-se segons les seues habilitats, no? Avui en dia això ha canviat molt, és a dir, cada instrument té la seva, o cada especialitat instrumental té el seu professor especialista que és el que l'ensenya, no? Que el pot ensenyar a un nivell molt més elevat, no? I l'alumne ja des d'un principi pues, ja té una formació un poc més interdisciplinar en tots els àmbits que el conduïxen a integrar-se en la banda de música. Com puga ser participar primer que res per a desenvolupar el que és el fet col·lectiu, no? De la interpretació col·lectiva, la coral infantil, i després ja quan el xiquet ja té una destresa instrumental, la banda infantil, la banda juvenil, que direm que els raons previs a entrar en la banda de música. A qui va orientat, no? Com comentava, a tot el poble de Vila-real, és a dir, qualsevol ciutadà de Vila-real que vulga formar part de la banda de música pot fer-ho. Òbviament, seguint un període formatiu que l'orientarà cap ahí, és a dir, entrar a formar part de la banda de música és un cicle que t'ocupa de 6 a 8 anys de la teva vida. És a dir, no és una cosa que jo vull formar part de la banda de música i l'any que ve ja estic en la banda de música, no. És un cicle a llarg plaç, que és un projecte a mig plaç o a llarg plaç, i depèn de cada un, depèn del temps cada un com el concebisca, no? Però en aquest cas, de 6 a 8 anys de la vida d'una persona, o en aquest cas d'un xiquet, sí, perquè els xiquets són els que pràcticament la totalitat de l'escola, no? És a dir, és un xiquet entre els 3 i els 14-15 anys, més o menys els que tenim a l'escola. Aleshores, això té per a un temps, que són entre 6 i 8 anys, que és el que més o menys el que estem manejant últimament, no? Aleshores, qualsevol pot formar part de la banda de música, però seguint aquest procés, no? Que és, al fi i al cap, conforme reflejades els estatuts, és el servei que ofereix la banda de música al poble. Per una banda, generar ahí un àmbit cultural, no? En el qual oferir una cultura al poble, i per altra banda rebre una formació cultural específica en la música a qui vulga formar part d'ella.
Perquè com vas indicar en la presentació, s'ha de desterrar una miqueta la idea de l'elit, de la classe alta, no? Que només pot ser la integrant de la banda, no és així.
Exactament, totalment. És a dir, més que elit, sí, és una cosa com dir... Jo comento perquè són observacions que me feien la gent, no? Que veien com a la banda de música com a algo exclusiu, que tenies que fer algo per formar part d'ella, i una vegada estaves allí era com un treball, no? per als músics. N'hi ha que dir que, a veure, és sacrificat formar part de la banda de música, perquè té, com, al igual que formar part d'agrupacions com la colla, perquè en determinats moments de l'any, quan més festa és, o clar, és a dir, o determinats diumenges de matí, quan tens que fer determinades funcions d'acompanyament a la corporació, als actes que reclama la teva presència, no? Perquè és així, la banda de música té, anem a dir-li que la funció primordial ha sigut, perquè així anava a néixer, és la de acompanyar a la corporació, solemnitzar, anem a dir, els actes corporatius, de solemnitzar musicalment els actes corporatius de l'Ajuntament. I això ha sigut sempre la seva funció. Després s'ha desenvolupat en molts altres àmbits, òbviament, que cada un d'ells pues, sí que sempre estem intentant trencar fronteres, no? A veure, està on pot la banda de música, està on podem fer-la participar, no? Però direm que tradicionalment ha sigut sempre això la seva funció, i és la que més esforç reclama del músic, no? És a dir, determinats dies de matí que tens que, jo que sé, a les 9:30, a les 10 del matí has de fer acte de presència per tal de desenvolupar l'acte, no? I això és, direm que això és el que has d'assumir tu com a membre de la banda, no? Això és el que fa que la gent veja la banda com algo exclusiu, però no, és gent com qualsevol dels que puguem estar així, com qualsevol dels que pugui estar escoltant, xiquets de 15, 16 anys que estan fent aquestes tasques, ja, perquè ja han superat el superior formatiu, juntament amb adults, no?, que ja estan tota la vida en la banda, però que són persones que cadascuna té el seu ofici, el seu treball, els seus estudis, totalment a part de lo que és la música, i que en determinats moments se junten perquè és el compromís adquirit per formar part de la banda de música. Bàsicament això.
Sí. Així que més que exclusivitat, compromís, no? Sí. Seria la paraula que definís a la banda.
Tu ho has dit molt bé, exacte.
També havies comentat tres famílies, vent fusta, vent metà i percussió. Digueren que n'hi ha alguna que està o fluixeja una miqueta respecte a les altres o més o menys està nivellat?
Més o menys nosaltres intentem que l'oferta ja s'equilibri en la justa mesura en la qual després això vagi a revertir-se en la banda, que mantinga un equilibri en la plantilla, no? Però sí que n'hi ha que dir que els instruments més demandats i els que copen les places i en seguida s'acaben són percussió, flauta travessera i saxo, saxofon. Són els instruments més demandats. Pot ser que siguin els més iconogràfics, no? És a dir, els instruments icona, no? Que quan tu penses en un instrument en seguida te ve a ment eixe, o els més difosos a nivell mediàtic, no? Que són els que fan que el xiquet pues, prenga ja moltes voltes, te vinga ja en eixa opció presa ja de casa, quan tu tens tot un altre ventall d'instruments que oferir-li, i en alguna ocasió sí que li oferixes tot i el xiquet realment ho recapacita i diu, bueno, pues, en veritat m'agrada este altre, no? Però en poques ocasions, quan te ve el xiquet tan predeterminat en un instrument, és difícil canviar.
Sí. En aquest cas, uns 180 alumnes tenint en compte també la gent de l'escola de Dolçaina i Tabal, però encara estaria a temps alguna persona, especialment, no sé, havies comentat xiquets, d'inscriure's?
Sí, n'hi ha cursos que sí que està, la ràtio ja està un poc, és més delicada, no? Sobretot és més xicotets, però per exemple els cursos de 4, de 5 anys, 6, 7, el de 3, encara estaria, se podria estudiar encara incloure algun xiquet més, però ara mateix tenim la ràtio arribat just al tope, just a la que havíem previst. La resta en què es podria incorporar, i en el que és ja el cicle elemental, esta primera etapa d'entre els 3 i els 7 anys, anem a dir que sí que seguint-se una programació, però en el moment en el que t'incorpores del trimestre, de l'any, pues, és a dir, com és una tasca més sensitiva, no? Més per a desenvolupar habilitats, no? o desenvolupar, preparar, no?, el que són les destreses musicals que estudiarà el xiquet en un futur, com és una activitat més sensorial, sí que en el moment en el que s'incorpora el xiquet al llarg del curs no és un problema, no seria un problema. Altres cursos que ja segueixen ja una, direm que uns objectius concrets a complir a cada curs, com pugui ser el grau elemental, incloure'ls ja més abans de lo que seria la segona quinzena d'octubre ja seria problemàtic. O sigui que ara estan a temps de que aquell que vulgui començar estudis musicals d'incorporar-se a primer de grau elemental, encara podria fer-ho, inclús encara podríem en donar algun horari que altre d'instrument que en determinats instruments que encara està lliure. Però sí que s'hauria de consultar perquè són tantes les especialitats ofertades que n'hi ha que valorar l'horari de cada especialitat i després les places que n'hi ha o no n'hi ha, depèn de quin instrument vulgui, era clar.
Doncs això és apropar-se, no?, i preguntar, de ben segur que la gent també ja vos té ubicats, en aquest cas representacions musicals, n'hi ha més, suposant que se poden ficar en contacte cadascuna de les entitats a càrrec de les escoles, però també diguem que des de tradicions es fa aquesta amalgama, no?, i si té algun dubte es pot derivar a cadascuna de les entitats responsables.
Sí, ja sabeu que a través del número de telèfon 964 54 70 17, preguntant per al Departament de Tradicions o a tradicions@vilareal.es, doncs sempre podeu demanar més informació o simplement inscriure-vos. Sí que voldria afegir algunes de les altres escoles de tradicions locals, molt breument, però que perquè els interessos són molt diversos i cadascú doncs, pot anar per una direcció breument per a recordar quines són. Està l'Escola de Guitarra, representada per l'Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega, per a tots aquells que els agrade la guitarra clàssica o elèctrica, que és l'Orquestra de Pols i Pua, ja sabeu que porten així ja quasi 40 anys treballant el poble, i que porten el nom del nostre insigne Francesc Tàrrega. També l'Escola de Reclam, per tots aquells que els agrada el món de la natura, el món dels paranyers, el món del reclam, no? Doncs també qui vulgui entrar en tota aquesta en aquesta escola, doncs també pot apropar-se a tradicions. L'Escola de Cor, que porten molt bé la Coral Sant Jaume, la coral ja sabeu que és un tipus de música específic, que segurament a molts també els podrà interessar, la que coneixem com a escola de l'agrupació musical Virgen de Gràcia, també. Moltes vegades els haureu vist a alguns dels actes públics que fem a l'Ajuntament. La que ja han comentat, l'Escola de Corda i Tapís, a qui li agraden els oficis tradicionals, els oficis d'arrel artesana i tradicional i que voldríem eixamplar, ja, com ja hem comentat. També l'Escola de Pilota, per als qui els agrada l'esport, en concret aquesta que es desenvolupa al mateix Trinquer de Vila-real, per tant, al qui els agraden les dues coses, les tradicions i els esports, doncs és un lloc molt adequat. I, com sempre, l'Escola de Gegants, en tot el que comporta de tradicions, folklore, música, vestits també, encara que més o menys sempre són els mateixos, podríem parlar també de canviar-li el vestit alguna vegada als nostres gegants, però, en fi, jo crec que es definixen també. I voldria també acabar esmentant la importància que té com a projecte aquesta escola, no? És un projecte que s'ha vingut mantenint, que s'ha mantingut al llarg del temps i que, com ja han comentat, voldríem fer més gran. Tot el que té a veure amb les nostres tradicions, el nostre folklore en el sentit més profund de la paraula, més cultural, més d'arrel de cultura popular, crec que ens ho hem de prendre seriosament, tothom. El diumenge passat veia allí a Baviera, que van ser eleccions, els polítics vestits amb els trajes folclores, amb els trajes típics bavaresos. Potser així tenim una cultura diferent, no? Anar vestits de llauradors seria potser una proposta, no? per als polítics en les pròximes eleccions, però simplement volia recalcar el punt de vista de la imatge, no? De la imatge que al segle XXI cada vegada és més important, del nostre orgull de poble i, per tant, del nostre orgull de mantindre vives les nostres tradicions i la nostra cultura popular, que és l'objectiu de vertebrar totes les associacions, totes les escoles en una sola escola de tradicions locals.
Doncs veurem en maig com va vostè en aquestes eleccions, a veure si aposta no pel traje de llaurador, estarem pendents, i si no, la foto la té assegurada. Si no, no res, però la foto, si va vostè de llaurador, la té assegurada.
Igual donem alguna sorpresa, però bueno, no vaig avançar res.
Bueno, encara té marge per a pensar-ho. Gràcies, regidor, i també Juanjo Peláez, des de la Lira, moltíssimes gràcies, parlem pronte.
Sí, a tots vosaltres, gràcies.
I també Josep Salmerón, des de l'Escola de Dolçaina i Tabal, moltes gràcies i fins pronte.
A vosaltres, gràcies.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
I nosaltres parlem amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, perquè ahir presentaven un pla d'habitatge social que ens agradaria que ens explicara més detingudament. Què tal, alcalde? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Doncs bé, explica'ns bé aquest pla, perquè consisteix en tres punts concretament. Un d'aquests és la compra de pisos per part de la Generalitat, el segon és l'adquisició per part de l'Ajuntament de Vila-real, de pisos, evidentment, de vivendes, i el tercer el lloguer social. M'agradaria que ens explicara més concretament aquests tres punts.
Bé, prèviament sí que m'agradaria contestar una pregunta, no?, que és la que possiblement s'estiga fent moltíssima gent en el carrer, i és que després de 7 anys d'este alcalde, no?, i d'este govern, el per què ara s'anuncia este plan, que tantíssimes vegades hem parlat d'ell i que finalment no hem sigut capaços de ficar en marxa, no? I sí que voldria explicar el per què se produís uns fets en estos moments diferents, no? En 2011, quan entrem, el problema de la vivenda és un problema gravíssim en la ciutat. Recordaran que n'hi havia desahucis per tots els costats. Vam ser pioners en la ciutat de Vila-real en crear aquesta comissió contra els desahucis. Ens van copiar després moltíssims ajuntaments. Vam fer en aquesta comissió, treballant tots junts, les entitats que ens han ajudat a crear una xarxa en Vila-real per a mitigar un poquet els efectes de la crisi, que ha sigut molt dura i molt complicada, intentant evitar aquells desahucis que vam aconseguir evitar, parlant en jutges, convencent a la justícia, influint també des d'aquesta comissió i des de l'Ajuntament per al canvi normatiu, per a que es produïren possibilitats per part d'aquelles administracions que sí tenien les competències i les tenen i poden ajudar-nos en aquesta matèria. I per tant, el primer que volia dir és que nosaltres vam ser pioners en aquesta matèria i que el que hem tingut clar sempre en este poble, en Vila-real, és que nosaltres no érem partidaris de crear pisos per a lo que jo denomine, no? I no vull que s'ofenga ningú en este sentit, però lo que jo dic, pisos per a pobres, no? I esa estigmatització que moltes vegades hem viscut d'unes vivendes socials totes, en les quals només tinguin accés unes persones en unes condicions determinades, que a més normalment les solien construir els ajuntaments en zones més degradades, més barates el sol, i no en el centre de les ciutats, etc. Ni integra ni possibilita que n'hi hagi justícia social i igualtat entre tots, no? Per tant, partint d'ahir, de que nosaltres no érem partidaris de fer això, vam començar a treballar en la línia de que sí que necessitàvem per a la ciutat el que jo he denominat sempre pisos pont. És a dir, el nostre model és el d'ajudar a la gent quan té dificultats a que se busque una vivenda i la trobi en el mercat, incrementant les ajudes socials, i Vila-real és un exemple en això. Si la gent se fija en els plenos municipals, en el debat polític del dia a dia, me poden criticar per mil coses, però mai me criticarà ningú perquè s'hagi quedat la partida de serveis socials a zero i algú se li hagi denegat una ajuda per alquiler o per menjar o per l'eficiència o per tema energètic, no? Per pagar la factura de la llum o de l'aigua, etcètera, perquè s'hagin quedat les partides sense diners, malgrat tots els diners que hem tingut que pagar de l'herència del Partit Popular, de la hipoteca que ens va deixar, que encara està afectant-nos, no?, en una possibilitat continuada de quiebra de la ciutat, no?, per el desastre de l'urbanisme, com se va gestionar. Per tant, a la pregunta del per què ara, jo el que tinc que dir és, bueno, la prioritat, així no estem parlant d'adquirir viviendes de forma massiva, no?, per a poder-les oferir a la gent a que les alquili a uns preus més baratos, això no és competència d'aquest ajuntament ni de ningú ajuntament. Això són competència del govern valencià, de la Generalitat Valenciana, i és competència de l'Estat, en el cas que vull entrar, evidentment, perquè ho considere un dret fonamental, com jo considere que és, i este govern, el dret constitucional a un habitatge digne, etc. No? Per tant, partint d'ahir, dir que durant tots aquests anys el que hem intentat treballar, i és veritat que no hem pogut fer, ha sigut el d'obtindre alguns pisos per a propietat municipal per a donar resposta a les situacions de major emergència que se puguen produir e immediates, que no te dona capacitat a tindre resposta a buscar un piso de manera immediata, a moblar-lo, ficar a la família. Quan la família se troba en dificultats i té que estar en el carrer o una persona, evidentment nosaltres què hem fet este temps? De veritat, intentar entre tots buscar solucions, i les hem trobades en la majoria de les ocasions, jo diria que pràcticament al final en totes, però amb molt d'esforç, amb molt de favoritisme en el sentit positiu, és a dir, en demanar a uns, a altres, a veure si poden deixar-nos una vivenda a través de les entitats com Càritas, Creu Roja, Sant Vicent de Paúl, Antonianos, la PA, el Col·legi d'Advocats en la mediació que fa, que també vam ser pioners, en tot això, no? Però necessitàvem algo que estiguera més regulat, és a dir, que tinguérem un parc de vivendes, diguem 10, 20, 30, 40, 50, les que siguen, no?, que ens permetis que davant d'aquestes situacions immediatament puguem derivar allí a les famílies o les persones que tenen aquestes dificultats, mentrestant es tramitem l'ajuda, que és el que creiem que és just, per a que ells mateixa puguen alquilar-se el lloc on ells creguen convenient. Perquè moltes vegades una família, una persona, quan cauen aquestes dificultats en la vida, que poden caure tots, vol viure proper dels seus pares, o vol viure en el barri que sempre s'ha criat, o vol es xiquets ja han estat en un col·legi determinat i aleshores canviar-los i enviar-los a una altra vivenda, a un altre lloc, suposa tot un trastorn, no? Vol dur-se la mascota en ell, perquè potser té un gosset, té un gatet, té les seues, el seu ajuar personal, les seues coses.
Sí.
Nosaltres hem de donar resposta estos anys a través dels hostals, els hostals del poble als quals vull reconèixer i agrair especialment esta tasca. Jo vaig contar en la comissió de desaucis un cas del diumenge passat, puntual, i evidentment immediatament pues, Montiel el de l'Hostal Sant Joan se va portar de meravella, li ho agraeix quasi públicament i ens va donar resposta i demostra també quina qualitat humana tenim en la ciutat i quina gent tenim, no? I a partir d'ahí dir-los, per tant, que quede molt clar, si no s'ha fet és perquè no hem pogut, perquè no hem pogut adquirir els pisos per al poble, perquè no era competència nostra i especialment, i ahí és l'element que vull remarcar, perquè els governs de Madrid i de València, que són qui ens tenen que donar l'autorització per això, perquè no és una competència nostra dels ajuntaments, és més, el Partit Popular en 2014 encara fa una llei, la de racionalització, que ens lleva les competències fins als serveis socials, és a dir, en allò per ajudar a la gent, en l'educació, en la sanitat, ens toca recurrir als tribunals, 3.000 alcaldes presentem un recurs davant del Constitucional i finalment aconseguim en 2016-2017 que se desbloqueixi el tema un poc de nou. És a dir, ha sigut un calvari el d'intentar adquirir aquestes vivendes. Els pobles que en tenen, que ja les tenien d'abans de 2011 perquè els governs que han governat han sigut responsables i han arribat a acords en la Generalitat i en l'Estat i han tingut vivendes, ahir a Librancal, la vicealcaldessa de Castelló, me deia que en Castelló en tenen 200. 200, però ja històricament, no? I les utilitzen per a coses d'estes. Però és que en la nostra ciutat, mentre així se feien places majors, mentre així se feien despilfarros en els carrils bici de la sèquia, mentre se tirava 1 milió d'euros en asfalt al nou cementeri, tiraix per a res, mentre se passava el rei al jardí Jaume I, mentre s'ocupaven jardins i no se pagava ningú, no se preocupaven d'això. I això ens ha generat, evidentment, molts problemes. I ara ja anem al tema, no?
Sí.
Però és important que la gent ho sàpia, perquè pareixerà, i a mi no m'agrada que les coses siguin així, jo estic tan preocupat i ocupat en este tema des del primer dia que vaig entrar d'alcalde com avui. Ara, avui, en estos moments, he trobat l'oportunitat de poder fer alguna cosa, i no perquè estiguem massa admesos de les eleccions. Ho fem, i a més ho saben molt bé les entitats socials, perquè treballem en elles contínuament, i ho sap molt bé el poble de Vila-real, i ho sabrà, i també els partits de l'oposició, encara que facin demagogia de forma contínua, tenint la informació des del primer ordre de que era complicat i tècnicament se mos impedia fer-ho, no? Però avui la Generalitat ha apostat per este tema. La Generalitat del president Puig, el govern del Botànic, ha tret una línia de 12 milions d'euros en licitació al carrer, lliures, per a que se presente tot aquell que tinga una vivenda, bé siga una persona física, com se vol, o bé siga una persona jurídica, una empresa, una immobiliària, un banc, que tinga en la seva propietat vivendes. I que vulgui oferir-les per a que la Generalitat les compre. I és el plan. És
però
la primera vegada en la història.
Ara fa falta la implicació de la ciutadania, la implicació de Vila-real, i per això s'ha de comptar això.
Això és. Nosaltres hem aconseguit arrencar de la Generalitat i ser compromís. Jo m'han acusat contínuament en aquests vídeos de les mentides en un minut del PP i tantes barbaritats que diuen, no? Contínuament incomplit, incomplit, l'alcalde incomplís. Jo incomplís moltíssimes coses de les que me plantege cada dia, com qualsevol veí i veïna, com qualsevol empresa. Perquè si no se marca uns objectius en il·lusió alts, no arriba a fer res, no? És a dir, i és evident que jo tinc un caràcter que quan vinc als mitjans de comunicació, quan parlo en el pleno, o quan inclús parlo en ells, en l'oposició, es conte tot, en absoluta transparència, i entonces es dic la il·lusió que tinc, què m'agradaria fer, com m'agradaria que fora Vila-real, i quan després no aconseguim arribar a aquests objectius tan superiors que ens marquem, entonces és l'alcalde incomplís, l'alcalde no fa, i l'alcalde la seva paraula on està. Mire, jo tinc que dir que des de la humilitat, no?, de les persones humanes que intentem fer cada dia i ens alcem molt prontes per a tirar endavant els nostres projectes, que en este cas, en la política, són els de tots, fem de veritat el que podem i el que sabem, i evidentment, si tinguérem més col·laboració de vegades d'algú, especialment d'estos partits de l'oposició que només estan per a criticar i per a veure l'alcalde el que ha dit i no ha fet, vale, segurament aniríem millor. Aleshores, ara tenim l'oportunitat i també plantejaran vostès, i això és una pregunta que també m'agradaria contestar, és a dir, alguns també se faran la pregunta de, home, el senyor Puig i la senyora Oltra han estat ahí durant 3 anys en la Generalitat i ho trauen ara, 7 mesos de les eleccions. Bueno, jo no vaig entrar, evidentment, en temes de que n'hi ha 43.000 milions d'euros de deuda, que n'hi havia que pagar antes i sa deuda, que el tema de la vivenda en la Generalitat la gestionava una empresa que estava quebrada, que n'hi havia també una investigació per corrupció del Partit Popular, i 1.000 històries d'estes que tot el món entendrà que ha complicat que se puguen fer coses. Però, independentment d'això, hi ha un altre element que és més important. I és l'element de que vostès saben que la Generalitat Valenciana viu cada dia, encara per la situació econòmica, gràcies a préstamos o a fondos que li va donant l'Estat, perquè tenim un problema d'infrafinanciació, val? No ens estan pagant el que ens tindrien que pagar, i això és un tema que n'hi ha que aclarir, i ojalà pronto s'aclarisca i rebem els valencians el que ens toca. Però mentre això estiga de la manera que està, anem rebent una sèrie de recursos. I te limiten aquests recursos normalment a allò que ells consideren aquest pla de, diguem, de rescate de les comunitats autònomes, que va ficar en marxa el Partit Popular, a una sèrie d'iniciatives. Quan el Partit Popular governava en Madrid, fa molt poc, fa menys de... va dos mesos i pico, encara estaven en Madrid, la Junta d'Andalusia va intentar fer una llei per a lluitar per la vivenda i per el dret constitucional de la vivenda, que possibilitava inclús expropiar pisos als bancs que no els utilitzaren, als bancs, no als propietaris privats. I el Partit Popular del senyor Rajoy ho va recurrir al Tribunal Constitucional i ho va voltar. Se recordarà la gent, és a dir, no és el mateix que governen uns que governen altres. Susana Díaz, la presidenta socialista d'Andalusia, ho va intentar i no ho va aconseguir, li ho va tombar el Partit Popular de Madrid. Val? I després, el govern de Ximo Puig, la consellera Maria José Salvador, el govern del Botànic, també ho va intentar fa un any i pico i va fer una llei també en la qual estaven també aquestes mesures de comprar vivenda, de rehabilitar vivenda antiga, de ficar diners per a millorar el parc de vivenda que tinguen els ajuntaments per a dotar-los de possibilitats en l'àmbit social. Això està en aquesta llei. Si la gent entra en internet i mira llei de la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana, ho veurà. Però està recurrida també al Constitucional en un recurs perquè el Partit Popular va ficar a tots els abogats a treballar en contra d'aquesta llei perquè aquesta no és la seva prioritat, no li interessava això. Ara ha arribat un govern diferent, ha arribat un president, que és Pedro Sánchez, i este és el motiu del perquè ara aquestes coses estan funcionant. Per què? Perquè quan el senyor Puig ha anat a Madrid i li ha dit en els diners que ens doneu del préstam que ens doneu cada mes del FLA, anem a treure una línia per comprar pisos. I el govern d'Espanya, com també se ho creu, i és un govern per a les persones, ha dit d'acord per descomptat. Tenim que pagar la deuda, tenim que anar sanejant les coses, però no podem deixar tirar la gent, perquè encara n'hi ha molta gent que ho necessita. En la nostra ciutat el que tenim registrat són 116 sol·licituds de famílies que necessiten vivenda, fora ja de la necessitat, com he dit, momentània de situacions d'emergència que se poden produir de forma puntual. Jo vull agrair també tot l'esforç i tot el treball que ha fet, està fent Creu Roja en els pisos de refugiats que tenim en aquests moments i com han donat una resposta, també ajudant-nos nosaltres, però vam tindre que anar buscant pisos cridant a famílies que sabíem que tenien pisos buits per alquilar-los. Val? El que volem tindre és el propi parque per a ser més ràpids, però no tindre que estar fent aquestes cridades que agraïm moltíssim i que reconeixem que el nostre poble en això és molt solidari i estem realment molt orgullosos de la nostra gent. Però de veritat, crec que seríem més eficaços i més ràpids si tinguérem aquest propi parque i per fi ja tinguérem també en el patrimoni de l'Ajuntament de Vila-real pisos per a poder-los dotar a funció social. No?
Però més o menys quina quantia podria ser de vivendes? A quines podria arribar entre les de la Generalitat i les que agafarà l'Ajuntament?
Bé, jo crec que perfectament este només és un inici, vull deixar-ho clar, és una prova que fa la Generalitat, ho fa i dona 30 dies ja van perquè s'acaba el pressupost d'enguany, però ja li dic que ha sigut el moment que ha possibilitat fer-lo perquè el govern d'Espanya li ha donat l'okay i per tant han tirat endavant i perquè els ajuntaments també ho hem parlat en ells. Les vivendes que podem adquirir, jo crec que Vila-real si tinguera un parc d'unes 20 vivendes, d'unes 20 vivendes, per a lo que volem, és a dir, per a l'emergència ràpida, el que jo denomine pisos pont, per a que la gent ho entenga, és a dir, en vez d'enviar una persona a un hostal o una família on no pot entrar al gosset, al seu ajuar, les seues coses personals, se té que deixar tot lo de la seva vida, etcètera, etcètera, poder-la enviar a un lloc, poder-la permetre estar en un lloc digne, integrat, en el barri que a lo millor s'ha criat, per això la idea nostra ara també és distribuir les vivendes en la compra per distints barris, que n'hi hagin en el centre, que n'hi hagin en els barris, que estiguen proper dels col·legis, que estiguen proper del transport públic.
Que n'hi ha vivendes buides. Ara falta que la ciutadania, que la gent de Vila-real vulga implicar-se i vulga sumar-se a aquesta iniciativa.
Això és, doncs per això estem així, no? I vostès són fonamentals, importantíssims per a aquesta tasca, no? Per això estan els mitjans de comunicació, per a transmetre opinió, per a que la gent entenga quina és la idea que tenim cada partit i el projecte de ciutat que tenim, però per damunt de tot això, jo crec que n'hi ha una tasca, i com a màxim responsable de la institució, de transmetre la informació que siga vàlida per a la gent. I en aquest cas la gent té oportunitats. Germans que tenen una herència d'una casa de l'abuela que s'ha quedat ahí i que no la compra ningú i que realment pues, tenen dificultats a l'hora de vendre-la, de poder oferir-li-la a la Generalitat en aquesta licitació. Alguns bancs, que me consta també que estan ja interessats, de la ciutat, que els queda algo molt poquet i que també van acudir a la reunió i el seu agraís, que especialment la Caixa Rural, que encara té algun i molt ha oferit i molt ha dissat, i estic molt agraït també en alguna iniciativa que ens ha permès fer i que moltes vegades se duen en secret i en silenci per la dignitat i la protecció de dades i la, de les pròpies famílies, no? Però que també estan ahí, estic segur que també licitaran i que també intentaran que la ciutat de Vila-real, la Generalitat, compre vivendes per a tindre-les per a tots i per a totes, no? Per al futur. I després, evidentment, n'hi ha, com dic, pisos que se podrien perfectament oferir. Bé, n'hi ha moltes vivendes buides en la ciutat. És veritat que tenim una cultura de l'apego a la propietat,
sí,
i de la por a l'alquiler i de la por a que si s'alquila després m'ho destrossen i després no mos paguen. I això és veritat també, que la legislació en aquest sentit ha sigut lenta, la justícia a l'hora d'executar aquells que no complissin, etcètera, etcètera, i genera molta inseguretat. Però això és algo que podem estar així debatint tot el temps que faci falta, però és algo que se mos escapa a la competència municipal. Nosaltres ara l'objectiu per primera vegada, perquè gràcies a un president del govern sensible socialista en Madrid i gràcies a un president de la Generalitat sensible en València i al govern de Vila-real, que en estos moments coincidim en aquesta sensibilitat, per primera vegada en estos 8 anys, duem 2 mesos coincidint en els 3 governs que poden ajudar en esta matèria, no? Perquè ens entenga la gent, anem a ficar tot de la nostra part per a això sigui així. De moment, una oficina se crea, ja ho vau anunciar ahir, estarà a partir de la setmana que ve, estan organitzant-ho tot, una funcionària destinada especialment a dirigir esta qüestió, a que la gent no tinga que perdre temps en papeleos, a que no se tinga que gastar diners en informes, clar, a que no... Evidentment, una convocatòria d'estes, com és pública, com són diners públics, pues ha de fer en tota la transparència i complint tota la llei. I això, de vegades, pel que no està acostumbrat a tot això, és farragós, evidentment. I és la intenció de l'Ajuntament de Vila-real, que no ha fet ningun ajuntament en tota la Comunitat Valenciana. Som pioners i únics, i ahir me cridaven d'alguns mitjans inclús autonòmics, parlaré avui en alguna ràdio i tal, perquè estan molt interessats en el tema de l'oficina, és a dir, per què una cosa que no fa l'Ajuntament de Vila-real hem ficat molts altres recursos, que és una competència de la Generalitat, pues perquè mos dona igual de qui siga la competència, quan podem ajudar a la gent, al final és impostos que paga el ciutadà i la ciutadana, i que distribuís la Generalitat, altres nosaltres, altres l'Estat, al final són diners de tots, i el que tenen que fer és ser capaços de ficar-nos d'acord, de multiplicar les oportunitats que tinguem per a que li arribi a la gent, no? Per tant, jo immediatament vaig reunir al regidor, a Emilio Biol, i al regidor de Serveis Socials, a Álvaro Escorihuela, i els vaig dir així, nosaltres no podem quedar-nos només en que la Generalitat ho fa, ho anunciem, ho publiquem en la web i la gent que se presente, perquè crec que tenim l'obligació de facilitar-li a la gent això. I nosaltres sí tenim recursos per fer això. L'alcalde està així parlant d'este tema, ahir vaig tindre una reunió amb la comissió de desnonaments en la que vaig implicar a tot el món aquest també, i me consta que ells en les pròpies organitzacions, per la quantitat de gent que coneixen i estan relacionats amb voluntaris, etcètera, tenen gent que podria estar disposta a cedir un piso dels seus, a vendre'l, i en este cas estem parlant de comprar, no d'alquiler. Sí, sí, sí. I és una part.
Però quins són els tràmits següents? Vostè el sap? Sí, perquè, sí, clar, sí, la gent li interessa, entre altres coses, el preu.
Val. Bueno, anem a veure, el preu està marcat un mínim, de lo que s'està parlant així, en tot cas, com a màxim, és de vivendes que puguen estar entre 80 i 90 mil euros, 100 mil, és el que m'estan mirant. Però, evidentment, si n'hi ha cases en Vila-real que són una planta baixa, que podrien ser molt interessants, que no estan tan malament i que jo crec que podrien dotar-les d'ús, e inclús nosaltres, en el cas de que les quedarem i n'hi haguera que fer alguna xicoteta reforma, pues la faríem. Evidentment, crec que és generar empleo, donar feina a l'empresa local, tampoc ens preocupa això. Que poden estar, i jo sé que n'hi ha en venda en 40.000, en 45.000, jo crec que pot haver oferta interessant en esta matèria. El que n'hi ha ara és que la gent que estiga interessada vindre a l'Ajuntament de Vila-real, que a la planta baixa tindrà una taula en una oficina específica, si pregunta allí, per a informar-li de tot. Hasta el dia 22 de novembre, hasta el dia 22 de novembre, n'hi ha de temps per a poder presentar tota aquesta documentació que n'hi ha que presentar, etc. I a partir d'ahí pues, esperem que tinguem sort i que de tots aquests 12 milions d'euros que per primera vegada la Generalitat Valenciana ha tret per a comprar vivendes per a la gent que més ho necessita, se'n puguen comprar unes quantes de Vila-real i se'ns cedisquen per a començar a crear este parc històric per primera vegada en la vida de Vila-real, democràtica, de vivendes que l'Ajuntament tinga en propietat i puga gestionar-les per a situacions de dificultats, sí, conjuntament pues, en el treball conjunt de les entitats socials, com he dit, que ens ajuden cada dia. Esta és una pata d'aquest plan. Però això no vol dir que nosaltres, en la part nostra, que ja teníem consignant el pressupost, que per desgràcia... El pressupost hem hagut d'aprovar-lo en juliol, però nosaltres ja teníem previst que anàvem a fer un esforç en aquesta matèria, que el govern de València ens anava donant marxa ja, donàvem competència en el tema, teníem il·lusió, evidentment, de que canviara tot en Madrid i volíem anar per davant en aquesta qüestió. I és veritat que nosaltres també hem consignat 300.000 euros més, sí, 300.000 euros propis de la ciutat, en el que anem a fer és comprar també vivenda, en 250.000 euros, estem ara també manejant tràmits, papers i que la Generalitat ens doni la competència, jo ho vaig explicar ahir, i per un altre costat n'hi ha 50.000 euros en alquiler, perquè jo, pues, senzillament perquè pense que possiblement se retrase tot un poquet des del punt de vista burocràtic, evidentment és el que menys me preocupa ara, el tema era es començar i que això se ho cregueren, qui se ho té que creure, ¿vale? I de moment se ho creu i ho ha demostrat ficant 12 milions d'euros ahir la Generalitat, ara ja no és una promesa, una entelèquia, en una... Nosaltres també hem ficat 300.000 euros en el pressupost, i per tant, el que anem a fer ara és alquilar-ne unes quantes, per a començar a crear el model, no? Clar. Perquè, evidentment, nosaltres després tindrem que veure com gestionem aquests pisos també, no? En quina normativa, si fem un reglament, si podem donar-los en conveni i en acord a algunes entitats per a que ells també deriven de tant en tant, o ho gestionem directament a través de serveis socials en els nostres funcionaris, és a dir, poden haver, també no vol dir que tinga que ser d'una manera o d'una altra, pot ser un tema mixto, perfectament. Si podem també fer algun programa pilot en els nostres equips i en les entitats socials, per exemple, en matèria de menors, que ara tenim competències, o en dependència. Ahir es comentava jo els drames que tenim en la ciutat de gent que potser arriba a dia als 60, 65 anys, o 70, o més joves, i per desgràcia, per una enfermetat, han tingut que quedar-se pues, en dificultats de mobilitat, val? I en aquests moments viuen en un primer ascensor, un primer que se l'han reformat, que està perfecte, que està pagat, però que deixes tu a una mala vida, en el sentit de que no podem baixar al carrer a passejar, en la cadira de rodes, etc. Bueno, pues a lo millor si n'adquirim ara en este parque, en ascensor, mos permetís fer un canvi. Un canvi. Per a que aquestes persones que tenen aquestes dificultats puguen estar en un piso adaptat en el seu ascensor i pujar i baixar i no tindre que anar en l'ambulància de Creu Roja a baixar-los quan volen passejar, que és un drama, no?, el que vivim i tal. I al mateix temps, aquest piso d'un primer ascensor que està en condicions pot perfectament tindre en una família o una persona que està sense ningú tipus de dificultat de mobilitat i, a més, pues, inclús els metges diuen contínuament que tenen que pujar escales i no agarrar tant l'ascensor. No? Per tant, no li veig grans problemes a aquesta qüestió, crec que tenim una oportunitat en aquests moments. Per tant, independentment que la gent Generalitat traga això i al final adjudiquem 3, 5, 4 vivendes. L'any que ve s'han compromès a que si el pla va bé ficar molts més diners en el pressupost de la Generalitat i cada any traure un pla d'estos per comprar-ne, perquè volen fer un gran parque en la Comunitat Valenciana de vivendes per a que no ens passi el que ens ha passat quan ha vingut la crisi. Això és una manera distinta de governar i, evidentment, pues, a mi m'importava molt explicar-la concretament, dir que estem a la disposició dels ciutadans i ciutadanes, que els anime a que ens ajuden en este plan, a que es presenten i que, des de luego, pues, com dic, a partir segur del dilluns que ve, tindran allí baix en l'Ajuntament, en la planta baixa, on la gent va fer els tràmits, on estan les ordenances, on estava la policia local, allí tindran una oficina que els atendrà de tot i que els donarà resposta i intentarà ajudar-los a aquells que se vulguin presentar i ojalà tinguem sort en tot això, perquè des de luego no serà per el treball que hem fet.
Doncs molt bé, alcalde, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat amb molt de detall i esperem això, que la ciutadania s'impliqui en aquest projecte tan important. Gràcies.
Moltes gràcies.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx, Amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Dos i dos. Els deixem amb el nostre company d'esport, amb Javi Mata, i amb l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més actualitat i protagonistes. Molt bona vesprada. Adeu.
Just give me one more chance.